Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. Avui arrenca la campanya de vacunació contra la grip a Catalunya. Es farà als interiors dels centres d'atenció primària i amb cita prèvia. A les persones de més de 70 anys se'ls posarà també una altra dosi de reforç de la vacuna de la Covid. L'objectiu és donar la màxima protecció ara que ve la fred i l'hivern. Pel que fa al balanç del coronavirus, la velocitat de transmissió es manté en 1,16 per segon dia consecutiu. El risc de rebrot tampoc canvia en les darreres hores i es manté en 52. El Departament de Salut ha declarat 17 hospitalitzats més i 3 crítics més a la UCI. També s'han notificat 132 nous contagis, que situen el total de l'inici de la pandèmia en 922.564. En matèria pandèmica encara, Salvador Massip, metge i investigador de la Universitat de Leicester i membre del comitè d'experts que assessora el govern català en matèria pandèmica, ha apuntat que a dia d'avui, i tenint en compte que la situació pot canviar radicalment d'una setmana per l'altra, no ens hauríem de preocupar en excés ni per l'augment de casos ni per la variant Delta Plus. Ha demanat tranquil·litat, però molta prudència i que es tingui en compte que a partir d'ara el més normal és que les xifres tornin a créixer.
Sí, el que és impossible és que els casos baixin quan fas més situacions de contacte social. Això em sembla que no hem de ser epidemiòlegs per entendre-ho. Portem un any i mig vivint amb aquest virus i sabem que com més contacte social, com menys restriccions hi ha, sempre hi ha més risc de contagi. Això és evident. La clau aquí una mica és veure que això no superi un cert llindar de casos. O sigui, que puguis mantenir-ho pujant, però a la baixa sempre, amb uns nivells més o menys baixets, però per creure o pretendre que aquest virus ja no tornarà a pujar no és realista.
Estàvem escoltant les paraules de Salvador Massip, el metge investigador, en una entrevista al matí a Ràdio Estel. En plana política, ara els sindicats avisen al govern espanyol que si no avancen la derogació de la reforma laboral, hi hauran mobilitzacions als carrers abans d'acabar l'any. Així ho ha dit el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco, durant una entrevista al programa al matí de Ràdio Estel.
Jo confio que comencem a sortir al carrer abans de que finalitzi l'any si no som capaços de canviar aquestes polítiques. I per tant, la ciutadania una resposta contundent a aquesta situació. No podem esperar. Portem ja una part, uns quants mesos, no?, d'una recuperació, d'una certa normalitat de sortida de la pandèmia per desenvolupar el creixement econòmic i tenim la necessitat de reequilibrar la cruesa. Per tant, els carrers han de donar una resposta contundent.
Pacheco també ha parlat sobre la necessitat d'estendre el certificat Covid als centres de treball, tal com va plantejar Foment de Treball fa unes setmanes. Segons el secretari general de Comissions Obreres, aquesta és una mesura que no té sentit perquè topa amb els drets fonamentals i, a més, opina que en aquests moments els indicadors de la pandèmia no justifiquen la seva adopció. I encara en política, la Generalitat retornarà les multes del primer estat d'alarma. En total són 23.000 les multes pagades del primer estat d'alarma, que equivalen a uns 4 milions d'euros. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en declaracions a TV3, considera injust aquest retorn avalat pel Tribunal Constitucional.
Ja ho va fer el País Basc, ja ho va anunciar, l'Estat també, i nosaltres ho farem de la forma que sigui més fàcil als ciutadans. He de dir que a mi doncs, em sembla que és injust, no? Per una banda, perquè doncs, si hi ha hagut incompliments, aquestes persones haurien de respondre en aquests incompliments. Ara la sentència és molt clara.
El govern espanyol va anunciar la setmana passada que retornaria les multes i ara el català farà el mateix. I en successos, mor un home atrapat entre els ferros d'una màquina en una fàbrica de Sant Aniol de Finestres, a la Garrotxa. Els fets han tingut lloc a 1:15 de la matinada, quan l'home treballava amb una transportadora de palets i ha quedat atrapat. L'empresa ha avisat als cossos d'emergència que no han pogut fer res per salvar-li la vida. La víctima, de 51 anys, vivia a Sant Feliu de Pallerols. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Comencem amb futbol, pas enrere en la recuperació de Pedri, segons publica aquest dilluns. El diari AS, el migcampista canari del Barça, va notar molèsties als quàdriceps de la cama esquerra durant la sessió d'entrenament d'aquest diumenge i es va retirar abans d'hora davant d'aquest contratemps. Aquest dilluns, Pedri se sotmetrà a una ressonància magnètica per conèixer el detall exacte d'aquestes molèsties i veure si els fisioterapeutes i els metges han de pautar un nou full de ruta en la seva recuperació. Pedri es va lesionar el passat 14 de setembre en el partit davant del Bayern de Munic i va tornar davant i va tornar a recaure durant el partit contra el Benfica. Més futbol, aquesta nit el Girona tanca la jornada a la segona divisió. Els homes de Mitchell, que arriben al partit després d'haver sumat els 3 punts contra el Mirandés, es veuran les cares amb el Saragossa. Els gironins arriben molt pressionats per obtenir un bon resultat a cara a casa, on han perdut 11 dels 18 punts que s'han jugat a Montilivi. A més, necessiten sortir de la zona de descens i amb l'empat no n'hi hauria prou per atrapar a cap dels rivals.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot. Fins ara, més notícies a les 12.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel. Fira Gran torna per la Porta Gran. El Saló de la Gent Gran de Catalunya torna amb més de 400 activitats gratuïtes del 27 al 29 d'octubre a les Drassanes de Barcelona. Apunta a Fira Gran 2021, del 27 al 29 d'octubre a les Drassanes de Barcelona. Més informació a firagran.com.
Al matí, a Ràdio Estel.
6 minuts que passen de les 11. Mira, quantes vegades has pogut escoltar que si ets ximple, que si ets gandul, que si el teu germà és més llest, et canviarem d'escola, i tu mateix, doncs t'has pogut dir, si és que no serveixo per estudiar, va, tiro la tovallola, si és que ningú m'entén. Doncs darrere d'aquestes expressions, molt probablement, s'hi amaga un trastorn d'aprenentatge.
Un altre punt de vista.
I és que al voltant, atenció, d'un 20% dels alumnes catalans tenen trastorns d'aprenentatge. La xifra d'afectats estaria, perquè ens puguem fer una idea, al voltant dels 140.000, però actualment només se'n tracten uns 30.000. I és que només 2 de cada 10 dels afectats els diagnostiquen i els tracten adequadament. Aquestes són algunes de les conclusions de l'estudi Rendiment i fracàs escolar dirigit actualment pel psiquiatre Miquel Casas, director del programa MIN, Escoles de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Els resultats, com dèiem, d'aquest estudi està fet amb més de 12.000 alumnes, iniciat a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona el 2011 i actualment doncs, seguit, com dèiem, a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Clar, per tant, atenció amb aquestes dades que us donàvem. El 20% d'infants i adolescents tenen trastorns d'aprenentatge i 8 de cada 10 no ho saben, i els trastorns no diagnosticats ni tractats són la principal causa de l'elevat fracàs escolar a Catalunya i de problemes de conducta. Doctor Miquel Casas, darrere d'un fracàs o bé d'un abandonament escolar, hi ha sempre un trastorn d'aprenentatge? Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs començàvem amb aquesta notícia, després de, amb aquesta pregunta directament, després de conèixer aquestes dades, no?, que es veuen i es llegeixen amb aquest estudi.
Bé, dir que tots els fracassos escolars es deuen als trastorns del neurodesenvolupament segurament és inexacte. El que diríem és que la majoria, una gran part...
Una gran part,
El baix rendiment i el fracàs escolar amb un escolar, nen, nena, amb un nivell intel·lectual normal i sense cap malaltia física són clarament deguts a que no es diagnostiquen suficientment aquests trastorns a l'escola.
Clar, perquè l'estudi se centra en els trastorns del neurodesenvolupament que són 100% reversibles o gairebé. Doctor, quins són aquests trastorns?
Bé, trastorns del neurodesenvolupament són un calaix de sastre. Aleshores, hi ha trastorns reversibles i trastorns irreversibles o poc reversibles, vaja. Els poc reversibles serien l'autisme greu, saber que és difícilment reversible, encara que es pot ajudar molt a la canalla, la discapacitat intel·lectual per sota de 60 o 50, que es pot ajudar molt, però no és reversible fàcilment, i després hi ha els trastorns reversibles, que són el famós trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, el famós TDAH, el rei de batalla per molta gent, les dislèxies, les discalculies, les disgrafies, els trastorns de la comunicació, etc, etc. Aquests són reversibles.
D'acord, i aquests són el focus del seu estudi, no entenc?
Exactament, han sigut aquests, no els difícilment reversibles, que no els hem estudiat.
I com es diagnostiquen aquests trastorns del neurodesenvolupament?
Els pares i les guarderies, els mestres de guarderia, ja quan els nens són petitets, 3, 4, 5 anyets, ja se'n donen compte de que hi ha algunes dificultats d'aprenentatge en aquests nens. Però no es poden fer bons diagnòstics perquè no hi ha instruments diagnòstics adequats a aquestes edats. S'ha d'esperar els 6 anys. Els 6 anys, en primer de primària, ja es poden fer diagnòstics amb tota una sèrie de proves doncs, que estan estandarditzades.
Clar, en països europeus, doctor, amb millors resultats escolars, la majoria d'alumnes amb aquests problemes estan correctament diagnosticats i tractats, no?, segons l'estudi. Per què Espanya és un dels països on menys es diagnostica aquests trastorns d'aprenentatge?
Bé, nosaltres anem junts amb els italians, disculpa. En canvi, els països, doncs, a partir d'Holanda cap amunt, doncs, estan inclosos aquests problemes dintre del que diríem aquí, a Catalunya, els programes del nen fa, allà es diuen d'una altra manera, i ja el pediatre, junt amb els pares, fa una detecció d'aquests primers problemes i si es veu, després d'un cribatge, que els problemes doncs, poden realment interferir en l'educació de l'infant, es passen als especialistes. Per què aquí no ho fem? Doncs bé, per diferents circumstàncies. La primera, segurament, que no hi ha un bon engranatge entre els pares, el pediatre, l'escola, l'EAP i el CESMIJ, el Centre Infant de Juvenil. Normalment els pares se'n donen compte, el pediatre no sap ben bé què fer perquè no és la seva especialitat, els mestres de primària se'n donen compte, però quan passa aquesta informació en els EAPs es trenca moltes vegades, no hi ha una bona... un bon seguiment i també s'ha de dir tot, falten recursos a nivells d'EAPS i a nivells de CESMIJ perquè es puguin entomar tots aquests alumnes. Tenint en compte que, com deia vostè abans, el 20% de la població mundial, d'allà on s'ha mesurat naturalment, que és sí. El primer món, doncs tant aquí com a Finlàndia, com a Austràlia, Canadà o on sigui, tots tenim aquests problemes perquè són uns problemes lligats al neurodesenvolupament. Per tant, afecten a tota l'espècie humana igual.
Ah, clar, llavors crida una mica l'atenció, si m'ho permet, doctor, que hi ha escoles, vostè assegurava, no?, que hi ha escoles sense ni un sol infant diagnosticat, no?, amb aquests problemes d'aprenentatge. Per tant, amb aquestes xifres a la mà que ens estava donant ara vostè, el 20% d'infants i adolescents tenen trastorns d'aprenentatge, esclar, no quadren els números, no?
Bé, aquestes escoles que hem trobat sense cap diagnòstic, realment... És una mala praxis, no de l'escola, no de l'escola, perquè l'escola ja se'n donen compte que els nanos no van bé. Però és mala praxis d'algú, vaja, en tot cas. Certament, a vegades, diagnostica aquest 20% que has de posar dintre del problema. Perquè normalment el que es diagnostica més fàcilment són aquells nens entremaliats, amb soroll a l'escola, que tenen problemes escolars clars, que no llegeixen quan tenen 12 o 13 anys. Aquests es diagnostiquen fàcilment. Però és que després n'hi ha un gran grup de nens i nenes, que tenen un baix rendiment escolar, que van sempre mig castigats, sempre sentint cada dia però per què no estudies? Perquè mira el teu cosí, mira el teu germà.
Sí.
I que amb un professor a darrere particular, si les famílies tenen recursos econòmics i si no, doncs malament, que clar, ho pateixen sense que siguin detectats perquè no són suficientment entremaliats o agressius com perquè es noti a l'escola.
Clar, perquè no són fàcils, no, de detectar sense aquestes proves de diagnòstic que ens estava comentant, no? Entenc, doctor?
Exactament. Els nens, per exemple, o les nenes, que tenen un problema de TDAH inatent, no es mouen, no molesten, no es barallen, no aprenen tampoc, és clar, però no es barallen. Aleshores passen molt desapercebuts. I anem trobant moltíssims pobrets que estan diagnosticats com que van retrasadets, no són suficientment llestos, fas un quocient intel·lectual i tenen un quocient intel·lectual normal, és a dir, tenen la mateixa intel·ligència que els altres nens. Un dels problemes que tenim aquí a Catalunya, i a Espanya en general, és que a les escoles no es fa el quocient intel·lectual, és a dir, els mestres no saben, no és culpa d'ells, perquè no ho han de fer ells, els mestres no saben quin és el nivell d'intel·ligència d'aquell nen o aquella nena.
Clar, perquè quines són les principals senyals que hem de tenir en compte o que ens ajuden a veure que potser el nostre fill doncs, pot patir un trastorn de desenvolupament?
Bé, les més fàcils són no rendeix bé l'escola, és a dir, no té el nivell de lectura, d'escriptura, de càlcul que la resta de la classe on va, o bé que és molt entremaliat, es baralla, té problemes amb els professors i té una conducta a vegades ansiosa i depressiva. I aquests nens... És el que he dit abans, no? Ells no saben el que els hi passa, però el que saben és que per molt esforç que facin, no els hi van bé els estudis. i que es passen el dia la gent renyant-los. Què fas? Mira,
posa't
bé. Aleshores, arriba un moment en què desenvolupen quadres d'ansietat i depressió, per la qual, moltes vegades, d'una forma errònia totalment, són diagnosticats a l'escola com nens ansiosos, angoixats...
Aquest és un nen mogut, no?, el que està comentant.
Mogut, és un nen que està deprimit sempre. No, 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 el que li passa és que, pobret, es veu renyat tot el dia i no sap el que li passa, però també se'n dona compte que, passat tots els esforços que fa, no li rendeix res. Això ha de ser realment una tortura per aquests pobres nens. És una tortura.
És una tortura, no ho entenc. Ara parlarem que d'aquesta tortura, clar, si transcorre al llarg del temps, això pot derivar altres conseqüències més greus. Però és que avui hi ha un altre punt de vista. Aquí al Matí a Ràdio Estel estem parlant amb Miquel Casas, ell és psiquiatre i director del programa MIN d'Escoles de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona i també doncs, director d'aquest estudi rendiment i fracàs escolar. Clar, doctor, a mi m'agradaria, abans de parlar d'aquestes conseqüències que pot patir doncs, un nen no diagnosticat amb un trastorn d'aprenentatge, quines són les causes d'aquest trastorn? Són genètiques?
Sí, habitualment. Dir genètic és una paraula que sembla que culpem els pares.
Sí.
I no és ben bé així, perquè la genètica pot desenvolupar-se sense que els pares estiguin afectats.
Clar.
Certament hi ha una càrrega genètica, vol dir que sí que hi ha una part que es pot transmetre a nivell familiar, però no sempre és així. El per què? Miri, són una sèrie de trastorns. Els reversibles, com jo deia, els reversibles, no parlem dels altres, que segurament han estat lligats a l'evolució de l'espècie des de que l'ésser humà és ésser humà, és a dir, 40 o 100.000 anys enrere, i que devien servir en aquells temps, per això s'han conservat fins ara, perquè si no la naturalesa té tendència a suprimir el que no li serveix, es considera que devien servir en aquells moments per la seva impulsivitat, per la seva capacitat d'agafar risc, per la seva capacitat brillant moltes vegades de fer les coses, encara que estic dient això i al costat dic, però si no van bé a l'escola, bueno, una cosa és estar a l'escola 5 hores seguides,
clar,
escoltant el professor i sense moure's, i l'altra cosa és tenir la capacitat de, en una situació de més llibertat, de fer el que vulguin. No? Segurament, doncs, es pensa que devien servir fa 50, mil anys, o mil anys enrere, per portar més carn a casa, per defendre més a la família, per defendre més a la tribu. Per exemple, el Carlomagne, que és el fundador de l'imperi romano-germànic, doncs aquest senyor, aquest emperador, vaja, si visqués ara, el diagnosticaríem de TDAH dislèctic. Però, en canvi, això no li van pedir ser qui és. I tampoc li van pedir ser qui és a Bill Gates, per exemple. No?
Que també patia un trastorn d'aprenentatge, Bill Gates?
Que també és un TDAH, i el John Lennon, i la Agatha Christie, i l'Edison, i el Walt Disney, i el Tom Cruise, i, escolti'm, podríem seguir hores parlant de la gent que, tinguent aquests trastorns reversibles, quan han sigut diagnosticats i ben tractats, doncs tenen una vida molt brillant moltes vegades.
Clar, i doctor, què passa amb aquells nens que no se'ls ha detectat que pateixen aquest trastorn d'aprenentatge? Entenc que el problema doncs s'agreuja a partir de l'adolescència, no?
Naturalment. Aquests nens ja des de el segon cicle de primària, és a dir, quan tenen ja 8-9 anyets, ja es veu que van retrasats, i el que deies abans, no? Tenen la tortura de repetir sempre, sentir-se sempre, doncs, de que són tontets, vaja, perquè... O maleducats.
Sí.
O
que són diferents, no? Sí.
Uh-huh. Això, quan arriben als 14 o 15 anys, després de 8 o 9 anys de sentir això cada dia, estan els caps de setmana moltes vegades castigats i les vacances també, perquè no tenen bones notes, entren en quadres ansiosos i depressius importants, sobretot d'autoimatges. De qui sóc jo? Que faig el que puc i sempre tot en surt malament i a més l'escola no em volen, m'han hagut de canviar d'escola, em barallo amb tothom i no sé què em passa. Aleshores, si no s'ha diagnosticat i detectat aquest trastorn ja als 14 o 15 anys, hi ha el gran risc de que comencin a consumir cannabis, marihuana. La marihuana, que és una droga per un costat, però és molt bon ansiolític i antidepressiu també, aleshores els serveix per millorar la seva sensació de malestar. Els fa fracassar més en els estudis, perquè amb marihuana és molt difícil d'estudiar, però, en canvi, els hi donen més tranquil·litat. Això què passa? Doncs que entre els 14 i 15 anys, 16, si comencen a fumar marihuana, com que l'han d'aconseguir, s'han d'ajuntar amb altres nens, nenes, joves ja en aquells moments, doncs, que adolescents que també fumen, i així es comença un procés de marginació progressiu que fa que hi hagi abandonament escolar, que hi hagin embarassos indesitjats, que hi hagin més accidents de trànsit, que hi hagi més maltractament, etc etc. Se'ns complica la situació. Per tant, és importantíssim diagnosticar entre els 6 i els 14, 15 anys.
Per tant, entenc, doctor Casas, que la detecció precoç, no?, seria clau per revertir aquests trastorns d'aprenentatge.
És absolutament clau. Si no, no és... Certament, en gent amb problemes, hi ha adults amb aquests problemes, es pot treballar amb ells i es poden revertir molts dels seus símptomes. Però l'ideal és fer-ho entre els 6 i els 15 anys.
Entre els 6 i els 15 anys, d'acord. Llavors, un cop s'ha pogut detectar, en el cas que es detecti, quins són els tractaments d'aquests trastorns, doctor Casas?
Totes les guies nacionals i internacionals que hi ha et diuen que primer s'ha de fer un abordatge psicològic, no psiquiàtric, sinó psicològic, si possible, amb abordatges cognitiu-conductuals. Si això fracassa, aleshores, però dic molt clar, quan això fracassa, aleshores sí que si és un TDA, un trastorn de dèficit d'atenció, s'ha de pensar en la medicació. Però quan ha fracassat lo d'abans? Això que diuen de que els psiquiatres, perquè veiem un nen que es mou, pam, li disparem una píndola, això no mira. El que ho fa és un desaprensiu i, per tant, hauria de ser denunciat.
Sí.
Això no és veritat. Som el país d'Europa que menys diagnostiquem i menys receptem medicaments. I això és així. Encara que surti cada dia els mitjans de comunicació, no sé vostès, però molts mitjans de comunicació, que estem exagerant i que qualsevol nen doncs, el mediquem, no és veritat. Som el país d'Europa que menys mediquem. Això una mica Itàlia. Per tant, això és un desastre. Deia, doncs, abans, tractaments psicològics, tractaments logopèdics, la logopèdia és molt important, en els casos, sobretot, de dislèxies, tractaments per la discalcúlia, és a dir, una aproximació d'entrada no medicamentosa, però que en el TDAH, solament, perquè en les altres patologies no s'utilitza mai medicació, en el TDAH, quan tot falla, s'ha de posar medicació.
Clar, ara també em ve al cap que quins són els tipus de trastorns, ara ens parlava, de distingir entre reversibles i irreversibles, però quins són els trastorns que tracta la sanitat pública a casa nostra, doctor Casas?
La sanitat pública aborda bé els TDAHs. Naturalment, davant de l'autisme greu sever i la discapacitat intel·lectual, hi ha recursos com els CDIAPs, que la sanitat pública i educació té per conversar aquests nens. En els reversibles, el TDAH sí que pot ser tractat en els centres infantojuvenils corresponents, els CESMIC. El que passa és que estan tan saturats, que habitualment el procés és el següent. L'escola i els pares se'n donen compte el primer trimestre, ara on estem, el primer trimestre del curs, és a dir, últim trimestre de l'any, primer trimestre del curs escolar, que el nen no acaba d'anar bé. Aleshores, els crits d'alarma arriben, quan arriben les notes, o d'alguna forma l'apreciació de com ha anat el nen, cap al mes de desembre. Es demana ajuda al mes de gener. Però, com que els CESMIC estan saturats, a vegades tarden 3-6 mesos en donar-los això, amb el qual el nen perd el curs o ja no funciona aquest curs. I així es comença una cadena terrible.
Clar,
per tant, la sanitat pública el que fa és abordar el TDAH. Les dislexies, discalcúlies, disgrafies, trastorns de comunicació, etc. A menys que tinguis una gravetat enorme que puguis anar a un CDIAP, no ho abarca la sanitat pública. Per tant, si tu tens un fill dislèctic, o pagues la medicina o la psiquiatria o la psicologia o la logopèdia privada, o es queda dislèctic.
Clar, això és un dels problemes, no? Entenc que us trobeu, però és que també aquest estudi analitza que els trastorns detectats afecten de manera similar, no? A alumnes de totes les classes socials i tant de centres privats com concertats. És així, no, doctor Casas?
Exactament. La psicopatologia, per sort o per desgràcia,
es
distribueix d'una manera uniforme en tots els caps de població. No hi ha diferències, grans diferències, no sempre hi ha una petita diferència, però hi ha grans diferències entre poblacions més socioeconòmicament solvents i altres poblacions en socioeconòmicament més desfavorides. Hem trobat els mateixos trastorns arreu. El que passa és, clar, en aquests moments, i potser m'ho preguntarà vostè, doncs m'avenço, doncs, no sé si m'ho va preguntar, perquè no hem pactat les preguntes, està clar que no les hem pactades, no hem parlat abans.
No.
Per tant, segurament em preguntarà, però és veritat que les escoles dels barris més desfavorits, sí, i ha més fracàs escolar que les escoles dels barris doncs, més bons.
Més benestants, sí, sí.
Més benestants, exacte, la paraula exacta. I és cert, és cert. Però mira, l'explicació és que la psicopatologia es distribueix igual. Hi ha igual dislèctics o TDAHs a Pedralbes que a on vostè vulgui de Barcelona o dels voltants. El problema està en que, com que la sanitat pública no entoma aquests problemes, o els demora molt amb la seva atenció, o bé no són detectats, perquè els JAPs no els detecten lo suficient, hem trobat escoles amb zero diagnòstic, per tant, algú falla aquí,
Clar. Doncs els
que s'ho poden pagar s'ho paguen i se'n van a les clíniques privades a pagar-s'ho, i els que no s'ho poden pagar doncs es queden els nens dislèctics. Aquesta és l'explicació de les diferències que hi ha entre escoles de pressupost alt, diguéssim, i les escoles públiques.
Clar, aprofitant doncs, que avui tenim el psiquiatre Miquel Casas aquí al matí a Ràdio Estel, sens dubte, jo no sé si influeix o no, però doncs, l'auge de les tecnologies de la informació, de la comunicació, productes audiovisuals, com pot ser doncs, el joc del calamar que s'ha posat tant de moda i que malauradament doncs, ho estan veient nens, quines són les conseqüències d'aquestes TIC i d'aquests productes audiovisuals, doctor? Quina influència pot tenir en els nostres fills?
Bé, això és una pregunta que últimament em fan, tant que he hagut d'aprendre el que és el joc del calamar.
No l'ha vist vostè?
No. Bueno, ara ja sí, però abans no.
Clar, però no és un producte audiovisual perquè puguin veure els nens, òbviament.
No, segurament no, però tampoc poden veure els nens.
Altres.
Les pel·lícules de l'Oeste, quan maten 500.000 índios i les pel·lícules doncs, de guerra. Miri, és molt discutible, i per tant entro en un terreny relliscós. Per tant, No m'agrada entrar en aquest terreny, però ja que vostè m'ho pregunta directament. És a dir, les noves tecnologies són el més gran avenç de la humanitat des de sempre. Hem convertit el planeta Terra en un gran cervell. Què vull dir amb això? Que ens podem connectar amb Austràlia. Si vostè em pregunta una cosa, jo no la sé, tinc una mica australià, que sé. Li dic, esperis un segon.
Ràpidament.
I en 10 segons tinc una mica australià. Això és com un cervell, que es connecten milions. Tenim 100.000 milions d'éssers humans que es poden connectar. El cervell en té centenars de milions, segur, no hi ha cap problema. Però hem convertit el nostre entorn en un gran cervell. I això és molt bo des d'un punt de vista de l'evolució de l'espècie. Que, com en tot, hi haurà problemes, segur. Aleshores, no es tracta... Però, miri, l'altre dia posava l'exemple de que estem en un país vitivinícola, a Catalunya. Tenim ceps i raïm per tot arreu. És que tots som borratxos. No, escolti'm, no... Hi ha una vulnerabilitat individual. I el que ha d'estudiar la psicologia i la psiquiatria és per què. Davant d'avenços importants, com pot ser doncs, totes aquestes TICs, aquestes noves tecnologies, hi ha alguns que desenvoluparan un procés addictiu i quedaran enganxats i, per tant, tindran una vida realment desastrosa per culpa de les tecnologies, però la gran majoria, el 80-90%, no. Per tant, el que hem de buscar és la vulnerabilitat. I aquí paro ja, però li dic que una de les principals fonts de vulnerabilitat individual per consum de drogues o per tenir problemes amb aquestes noves tecnologies, amb el joc del calamar, o perquè estic massa enganxat als vídeos o al TikTok o el que sigui...
A les xarxes socials, no? Un videojoc, el que sigui.
A les xarxes socials, un dels principals factors de vulnerabilitat individual és patir, precisament, aquests trastorns del que estem parlant. Tenir un trastorn del neurodesenvolupament predisposa que passa el més. Quan no vol dir que tothom ho hagi de tenir, però predisposa. Per tant, molt de compte que no solament és el rendiment escolar, sinó que són moltes més coses les que hi ha darrere d'aquests trastorns no diagnosticats.
Clar, doctor, entenc que aquest estudi rendiment i fracàs escolar encara continua, eh? L'esteu portant a terme a Sant Joan de Déu en l'actualitat. Ja per acabar, si volem doncs, revertir aquesta situació, no? Aquest titular que donàvem, els trastorns no diagnosticats ni tractats són la principal causa de l'elevat fracàs escolar a Catalunya i els problemes de conducta, què s'hauria de fer, doctor Casas?
Repeteixo el que he dit al començament, perdoni. Són una de les principals causes de fracàs escolar en nens sense problemàtica psicològica ni psiquiàtrica greu.
Sí.
En nens amb un quocient intel·lectual normal, i això és important, i sense una malaltia física que els impedeixi estudiar. Bé, a partir d'aquí el que s'hauria de fer doncs és el que junta amb la Societat Catalana de Pediatria, no de psiquiatria, jo soc psiquiatre, però de pediatria, tenim un grup de treball també amb tota la Societat Catalana de Logopèdia per demanar a la Generalitat que dintre el protocol del nen sa, que és un protocol molt bo, s'incloguin també el diagnòstic, l'abordatge d'aquests problemes. Això farà que, si ho fem, clar, entomar en aquests moments 120.000 o 130.000 nens, com vostè deia al començament, que tenen aquests problemes, és molt difícil, però sí que si comencem l'any que ve fent primer de primària o primer i segon de primària, el primer cicle, amb 5-10 anys podem tenir controlat aquest problema en el nostre país.
Miquel Casas, psiquiatre i director del programa MIN d'Escoles de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona i també de l'estudi, director de l'estudi Rendiment i Fracàs Escolar de Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu. Moltíssimes gràcies per haver-nos donat un altre punt de vista avui al matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies.
Doncs vinga, que nosaltres seguim avançant i hem passat el punt, amb els senyals horaris, doncs hem passat el punt de 11:45 i us ho anunciàvem de ben matí. De fet, el Pol us ho ha explicat. Avui es presenta la campanya de vacunació de la grip. Avui s'ha presentat, de fet, ho ha fet fa mitja hora, aquesta campanya de vacunació de la grip, que es combinarà amb la tercera dosi del vaccí contra la Covid per majors de 70 anys. Per aquest motiu, connectem aquesta hora amb Sílvia Muñoz, que s'ha desplaçat fins al Cap Rio de Janeiro de Barcelona, qui ens farà tot seguit 5 cèntims de tot el que ha estat explicant Carmen Cabeza, secretària de Salut Pública. Em sembla que és una roda de premsa a Sílvia, que ha començat amb una mica de retard. Em sembla que ha començat cap a un quart de 12 aproximadament. Què tal? Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia, Mercè.
Explica'ns una mica el que ha pogut dir fins ara la doctora Cabezas.
Doncs sí, la doctora Cabezas ha manifestat que ara per ara no saben com afectarà la grip a Catalunya aquest any. El que sí que ha assegurat és que serà diferent a la de l'any passat i que, per tant, sí que veurem aquesta malaltia respiratòria entre nosaltres. El que sí ha avançat ha sigut que la campanya d'aquest any compta amb 1.570.000 dosis, el que representa 120.000 dosis més respecte a la campanya anterior. Cabezas ha defensat que la vacuna contra la grip redueix hospitalitzacions, mortalitat i la càrrega assistencial sobre el sistema de salut. Ha justificat que la simptomatologia és similar a la de la Covid, sobretot en el cas de la variant Delta. Mm-hmm. Per tant, és molt important aquesta vacunació per tal d'ajudar i prevenir la resposta del sistema de salut. També és molt important, i així ho ha destacat, evitar aquesta coinfecció, que no és habitual que passi, però passa i, per tant, és molt important també reduir-ho. I per acabar, un dels objectius que ha manifestat és aconseguir el 75% de la població gran de més de 60 anys vacunada amb les dues dosis.
Clar, Sílvia, està parlant encara la doctora Cabezas o ja ha acabat?
Sí, encara està en roda de premsa. Desconec encara si estan ja passant el torn de preguntes o si encara estan explicant la campanya de vacunació.
Clar, un altre punt també important, no?, és el tema del passaport Covid, que entenc que segurament doncs, els periodistes li preguntaran a la doctora Cabezas si ella doncs, està a favor o no que el passaport Covid en aquests últims dies hi havia aquest debat que sigui obligatori, no?, a la feina.
Sí, exacte. Recordem que el certificat Covid només es pot utilitzar de moment a l'accés de les discoteques, doncs bé, aquest cap de setmana es va explicar que aquest certificat Covid es podia ampliar a sectors com la cultura, la restauració o els gimnasos. És una recomanació que es va fer des del comitè d'experts que assessora el govern i com que les xifres de contagis estan pujant, és una mesura que plantegen els experts i que no descarten per tal de substituir possibles restriccions més dures.
Sílvia, tu aprofitaràs, ara que estàs al Cap de Rio de Janeiro, jo no sé si aprofitaràs i et vacunaràs.
Bé, encara no m'ho he preguntat. Òbviament, des de l'any passat que en el meu cas em vacuno, per tant, aquest any em tornaré vacunada de la grip, però el que sí que segurament faci és demanar cita, perquè una de les coses que has de fer és demanar cita al teu cap i, per tant, demanar cita i et vacunes en el teu cap de referència.
Doncs moltíssimes gràcies, Sílvia Muñoz. Si hi ha alguna cosa doncs, que vulguis destacar, connectem amb tu novament des del Cap de Rio de Janeiro de Barcelona amb aquesta presentació de la campanya de vacunació de la grip que ha tingut lloc doncs, aquest matí. Moltíssimes gràcies, Sílvia.
A vosaltres.
Doncs dir-te també que aquesta setmana al matí a Ràdio Estel, clar, ens genera també moltes preguntes aquesta campanya de vacunació de la grip. M'han de trucar, el que ens explicava la Sílvia, m'han de trucar, ja trucar jo, si em vaig vacunar de la Covid en un vacunòmetre, a on m'hauré de vacunar, des d'aquest vacunòmetre, o m'hauran de trucar des del CAP? No preocupis, perquè aquesta setmana, a un altre punt de vista aquí al matí a Ràdio Estel, parlarem de la vacunació de la grip. Ara mateix, 4 minuts que passen de 11:45, aprofitem i marxem res, fem una petita aturada, marxem a publicitat i a la tornada parlarem de la cobertura de riscos extraordinaris, com per exemple el volcà, l'erupció a la Palma. Doncs en parlarem avui a la secció de dret, a Tirant pel dret, amb els companys de Digestum Legal. Serà d'aquí res. Fins ara.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-1768. Apunta 669-56-1768 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 7844 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Clar, ja fa 5 setmanes que l'actualitat ens porta diàriament a la Palma, a les conseqüències provocades pel volcà Cumbre Vieja. Des que va entrar en erupció el passat 19 de setembre, la lava ha destrossat més de 2.000 edificacions. Clar, aquest és un dels molts fenòmens naturals que es caracteritzen per tenir un gran potencial de destrucció, causant danys a persones i també a béns. Si tirem més enrere del volcà, tenim els casos dels temporals Filomena o, sobretot, el Glòria a Catalunya, a començaments del 2020. D'aquest tema, David Serra, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Clar, ens ha generat moltes preguntes.
Sí, clar, què passa amb aquestes pèrdues per aquestes catàstrofes naturals que no són habituals, diguem que són extraordinàries? Qui indemnitza els damnificats? Tenir en compte que les companyies d'assegurances, ho hem de dir, i segurament ho repetirem al llarg d'aquesta secció, no se'n fan càrrec. Les companyies d'assegurances privades no es fan càrrecs d'aquests desperfectes.
Clar, d'aquests tipus, d'aquesta cobertura de riscos extraordinaris. Bé, avui el nostre espai, com ens explicava el David Serra, Tirant pel dret aquí al matí a Ràdio Estel, en volem parlar. Per això, doncs, saludem ja Jaume Puig de Rajols, advocat del bufet Digestum Legal. Què tal? Bon dia, Jaume.
Bon dia, bon dia.
Benvingut. Tothom, encara no t'havies estrenat aquesta temporada, eh?
No,
aquí
no.
Al matí a Ràdio Estel, doncs, benvingut, com dèiem, a l'espai Tirant pel dret. Clar, el que ens explicava el David, si les companyies d'assegurances no es fan càrrec de les indemnitzacions, qui empara els damnificats?
Doncs sí, a veure, normalment les pòlisses més comuns de la llar, de vehicles, etc., doncs, en el cas d'un esdeveniment extraordinari com aquest, com ara el recent de l'erupció del volcà de Cumbre Vieja de la Palma, o aquí, més típic aquí, i que es dona més sovint, les inundacions i altres tipus, no tots, però altres tipus de fenòmens meteorològics o climatològics extraordinaris, normalment queda exclòs per les pòlisses comunes, no? El que succeeix és que, no obstant, hi ha una entitat pública, empresarial, que es diu el Consorci de Compensació d'Assegurances, que és la que indemnitza els danys que es puguin produir per aquests esdeveniments extraordinaris. Cosa que, a veure, també hem de matisar que les pòlisses comunes sí que, d'uns anys cap aquí, sí que ja també es fan càrrec en alguns casos, però en alguns supòsits, però no són masses, i el normal és que ho excloguin, quan són molt extraordinaris, i aleshores és aquesta entitat estatal, societat estatal.
Mira, fem una cosa, Jaume, per tots aquells oients, a mi m'interessa ja no pel cas del volcà, sinó pel cas Filomena, per exemple, o el cas Glòria, no?, que vam tenir fa uns mesos. De qui depèn aquest consorci de compensació d'assegurances?
Sí, aquest consorci està escrit normalment al Ministeri d'Economia.
O sigui, és de l'Estat espanyol, entenc, no?
Sí. El consorci de compensació d'assegurances està escrit al Ministeri d'Economia, que actualment, si no vaig errat, es diu Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. I es va crear, bueno, ja fa anys que es va crear, no?, però des del 2004 i també per normativa europea se l'ha dotat de més funcions i ha ampliat també les seves cobertures, no? I aleshores actua com una entitat asseguradora més, però especialment, i una de les seves funcions més importants, és per aquests riscos extraordinaris. I ho fa també amb un caràcter de servei social i amb criteris de no benefici econòmic, tot i que pot treure beneficis, però no és la seva finalitat, sinó que la seva finalitat més important, especialment, és la cobertura d'aquests riscos extraordinaris i també contracta assegurances que les companyies privades a lo millor no et fan, no? Com podria ser el cas d'un conductor novell amb un cotxe molt potent o amb una moto que et neguen les companyies d'assegurances, normalment et neguen fer-te la cobertura, i aleshores el consorci té l'obligació de fer aquesta cobertura. O, per exemple, també es podria donar el cas d'un que repetidament d'un vehicle o d'una persona que té molts accidents de manera reincident i arriba un moment que les companyies ja no li volen fer l'assegurança.
Fins aquí, no?
I aleshores és el consorci que li ha de fer l'assegurança.
I ara, deixant de banda això, Jaume, jo me'n recordo també el fer l'assegurança, el tema de que si, ara no sé si es porta això, però el tema si portaves un cotxe vermell, si et compraves un cotxe vermell, no? Era... L'assegurança pujava, oi?
Sembla
no?
que et penalitzava, no?
Crec que sí, perquè deien que el color vermell era com un símbol d'agressivitat
no
a l'hora de la conducció.
No crec que actualment cap companyia ho faci, però sembla...
Va haver-hi un moment
que semblava que amb algunes determinades condicions del vehicle, la companyia es negava a fer-te la... Però, bueno, que sàpiga els oients o la gent que, en el cas hipotètic de que les companyies del mercat normals no et facin una assegurança, com que en els vehicles l'assegurança de responsabilitat civil és obligatòria, el consorci té l'obligació de fer-te-la si en el mercat no trobes cap entitat que te faci aquesta assegurança.
No hem dit una cosa, i és que potser la gent doncs, vol fer alguna consulta, que ja el tenim, recordo, dic els correus. No ho hem dit perquè no m'he posat jo el guió.
Però jo podia dir igual.
Ara m'hem recordat de cop. almaty@radioestel.cat o bé, també poden trucar per telèfon al 93-409-2772, no?
El 93-409-2771, l'acabat amb 71, o també l'acabat amb 72,
exacte.
Aprofiteu, doncs, que
aprofiteu.
Tenim
avui
a Jaume Puig de Rajols, que és advocat de l'UFED Digestum Legal, i ens està parlant d'aquesta cobertura, no?, de riscos extraordinaris.
Jo tinc un gran dubte, per començar. Sí, cobreix tots els riscos, aquest CCA, el Consorci de Compensació d'Assegurances?
Cobreix una sèrie de riscos extraordinaris causats per fenòmens naturals. El que passa és que no els cobreix tots, però bueno, els que amb més probabilitat es poden donar en el territori espanyol, com abans deies, les inundacions aquí a Catalunya, aquestos de caràcter extraordinari, és a dir, que amb una escala, amb un abast important i que causa força destrucció, aquestos estan coberts. Ara, per anomenar els que diu el propi estatut legal del consorci, serien els terratrèmols, els tsunamis, les inundacions, les erupcions volcàniques, com succeeix a La Palma, tempestes ciclòniques atípiques, això està definit en el reglament de les assegurances de riscos extraordinaris, que tenen que ser fortes, molt adverses i molt rigoroses. Estableix uns paràmetres per definir quines estan cobertes i quines no. No totes han de tenir vents potents. Després també les ventades, pròpiament dites, que només són ventades, han de superar els 120 km per hora. però bueno, les tempestes ciclòniques atípiques també tenen vents forts i no necessàriament han de superar aquests 120 km per hora i també estarien cobertes, eh? I per últim, en quant a fenòmens naturals, que bueno, això sí que és més difícil que es doni, però podria donar-se, no? La caiguda d'un cos sideral o asteroids...
Mira, també, després de lo de la pandèmia, també Jaume, econòmica. No? Perquè jo entenc que alguna assegurança també excepció. L'altre dia que ho llegia, no sé per què, a casa meva ho llegia, excepció d'un caso pandèmico. Clar, nosaltres, què podíem pensar que passaria amb una pandèmia, no?
Correcte, sí. Vull dir, la probabilitat hi és. Molt minsa en alguns casos, però d'haver-la hi és, i per això està recollit en l'Estatut Legal i en el Reglament de Riscos Extraordinaris aquests fenòmens naturals.
En el mínim, que no estan coberts, dins d'aquest grup, diríem, de fenòmens naturals, que, per exemple, hi hauria probabilitat de que ens afectés a Catalunya. Quins no
sí, per
coberts?
Exemple, a veure, quan parlàvem de les inundacions, aquestes estan enteses, i així ho defineix el Reglament de Riscos d'Assegurances de Riscos Extraordinaris, que ha de ser el negament a l'ofec d'un terreny, produït per pluges, desgel o aigües procedents de llacs o amb sortida natural, de rius, de cursos naturals, és a dir, una tempesta forta que finalment, o sigui, que la causa sigui realment natural, que provoqui aquests desbordaments de rius i que aneguin un determinat terreny o ciutat o el que sigui, no? Aquestos entrarien. El que succeeix és que, clar, la inundació deriva d'una fallida d'una estructura o per causes humanes, és a dir, s'anega un tros de terreny per aigües provinents de cobertes, desguassos, pedregades o trencament de preses o canals o col·lectors que, bueno, són produïts per l'home i per una falla de l'estructura i es produeix aquesta inundació, aleshores no. Té que venir derivada d'una tormenta, d'una tempesta o d'unes pluges molt fortes, i tampoc entrarien les pedregades pròpiament dites o les nevades que teòricament no produeixen aquests anegaments, i la destrucció no és o el devastament que pugui produir no és la mateixa, eh? És a dir, no produeix devastament.
Sí.
Estaríem parlant en aquests casos.
Jaume, per tant, aquells oients doncs, que diguin, mira, és un dels meus casos, com puc reclamar jo directament? O sigui, què has de fer? Quina és la... És que em ve al cap. Quina és la primera acció per reclamar aquest consorci de compensació d'assegurances?
Sí, a veure, d'entrada... Cal dir que la condició perquè ho cobreixi el Consorci de Compensació d'Assegurances és que tu tinguis una pòlissa en vigor. Que, a més, que tinguis les primes de la pòlissa al corrent. Aleshores, el Consorci te cobriria els danys que et produís per allò mateix que tinguessis assegurat en aquesta pòlissa. I per què és important aquesta condició? Perquè si ens fixem en les pòlisses d'assegurances, de llar, de vehicles, etc., perquè cobreixin aquests... i que cobreixen danys a persones, béns, etc., doncs, si us hi fixeu, dins de la prima hi ha una part que diu recàrrec, o recàrrec al consorci, que és amb el que es nodreix el Consorci de Compensació d'Assegurances, que fa el seu fons comú per criteris també de solidaritat, entre cometes, que té el Consorci, perquè té per principi de solidaritat que tenim tots respecte a danys produïts, que es produeixen als nostres veïns per aquestes causes, doncs, amb aquesta condició de tenir la pòlissa al corrent i en vigor, es faria càrrec. I es faria càrrec, però... de les mateixes sumes assegurades que tinguessis en la pòlissa.
Com he llegit una miqueta tot el tema, què cobreix i què no cobreix per estar pendent
per
del que pugui
dia,
passar.
No?
Entre els que no cobreix, i segons he llegit, i que és força significatiu, perquè, clar, no tots són fenòmens naturals, també hi ha riscos de caire polític-social, hi ha, que, per exemple, poden ser conseqüència de terrorisme, això sí que ho cobriria, sedició, rebel·lió, etc etc. Però, per exemple, que em dèiem, entre els que no cobreix el CCA, diu, els causats per actuacions produïdes en el decurs de reunions i manifestacions autoritzades o vagues legals. Per exemple, Un exemple concret. Es fa una manifestació autoritzada per les autoritats, una manifestació que acaba amb aldarulls i em trenquen els vidres de l'aparador de la meva botiga. Això em quedaria cobert pel CCA?
No, d'entrada no. No, en principi no quedaria cobert pel Consorci de Compensació d'Assegurances perquè s'entén que quan són vagues legals i manifestacions autoritzades, això ja ho han de cobrir les pròpies companyies d'assegurances que tingui el damnificat, que tingui el perjudicat, hauria de tenir les seves assegurances i, teòricament, aquestes sí que no estarien excloses d'una pòlissa comuna. Val? Les que sí cobriria, com dèiem, són sempre amb la condició que sigui d'una forma violenta, les conseqüències de les atemptats terroristes, com per exemple podia ser l'atemptat que va haver en el 2017 a la Rambla,
sí.
Val? Per la Lligat, aquesta quedaria coberta, els danys quedarien coberts per Consorci de Compensació i Assegurances. Després està temes que jo sàpiga no s'han donat mai, com la revisió de la sedició del motí, bueno, o el tumult o aixecament popular.
Home, segons el Tribunal Suprem sí que s'ha produït això.
En transporta el cas de la manifestació que va haver davant de la Conselleria d'Economia, sí. I Finances, no? Aleshores, clar, aquí hi hauria discussió, imagino, eh? Hi hauria discussió si és un tumult o un aixecament popular. Manifestació autoritzada o vaga legal, per descomptat, no era.
Si s'haguessin
causat danys, entenc que des d'aquest punt de vista sí, també s'hauria de cobrir el Consorci de Compensació d'Assegurances. Deixa'm dir en quant a la cobertura de riscos extraordinaris, que bàsicament són aquests que hem dit, els naturals... Els
per tant, el tema de l'erupció seria aquest?
Sí, però és perfecte.
Per tant, la gent de Canàries...
Sí. La gent de Canàries, evidentment, està coberta per Consorci de Compensació d'Assegurances si tenia una pòlissa en vigor. Vull dir, és més, mirant aquest matí la web del Consorci de Compensació d'Assegurances, ja fa temps que porta indemnitzant els danys causats a persones i béns. I, bueno, no està actualitzada la xifra, però el 7 d'octubre hi havia indemnitzat per valor de quasi 4 milions d'euros a la gent que ho havia demanat i tenia reunia les condicions per poder ser indemnitzada.
Vinga, que estem a l'espai de Tirant pel Dret, a l'espai jurídic d'aquí al matí a Ràdio Estel, de la mà de Digestum Legal. Estem parlant avui justament d'aquesta cobertura de riscos extraordinaris amb l'advocat del bufet Digestum Legal, Jaume Puig de Rajols. Clar, Jaume, ara ens estàs explicant, no?, el cas de la Palma. Però, si et sembla, David, no?, posem sobre la taula casos més concrets, no?, casos que probablement doncs, a nosaltres sí. Ens passin, no?, i que puguin ser susceptibles d'aquest consorci.
Sí, per exemple, una que se m'ha acudit, una inundació, posem pel cas, afecta els mobles de casa meva. I jo no tinc assegurat el contingut de l'immoble. El continent sí, perquè imagina que estic de lloguer i m'obliguen. El CCA... No m'ho cobriria, això?
Doncs mira, sí.
Carai.
En realitat, sí. Per concretar-ho més, els danys que cobreix el CCCA, si es donen aquests riscos extraordinaris, si es produeixen aquests danys en conseqüència d'ells, doncs seria que fos una persona en residència habitual a Espanya, és igual si fora nacional o estrangera, però que tingui residència habitual a Espanya, tots els vehicles matriculats a Espanya, i en quant als béns mobles, que és el que preguntaves, també s'inclouen com a indemnitzables, estiguin o no coberts per una pòlissa privada. És a dir, si tu tens una pòlissa privada que ja et cobreix l'immoble, i a lo millor no et cobreix els mobles que tinguis a dins, no obstant, aquí excepcionalment el consorci també ho indemnitzaria, també es valoraria i indemnitzaria. I deixa'm dir que respecte a les valoracions, així de passada, que s'entengui, a veure, no, el Consorci de Compensació d'Assegurances no està vinculat per les pericials que es puguin fer privades o per la pròpia companyia d'assegurances privada que hi hagués. Val? El Consorci fa les seves valoracions i, no obstant, si no estàs d'acord amb aquella valoració, es pot demanar al Consorci que també acudeixi un pèrit teu que designis tu, però aleshores te n'has de fer càrrec tu dels seus honoraris. Però, d'entrada, les valoracions les ha de fer el propi Consorci.
Vaja, et proposem un altre cas, Jaume. Imaginem que a causa d'un temporal, d'acord, el govern declara ser una catastròfica a un territori concret. Això suposa una ajuda econòmica, clar. Llavors, aquest fet substituiria el que ens pugui donar el Consorci de Compensació d'Assegurances?
No.
Ho podem tenir els dos? Com funciona?
No són incompatibles. Pots ser indemnitzat per Consorci de Compensació d'Assegurances dins de les sumes assegurades que ja tenies contractades amb una pòlissa privada.
Sí.
I al mateix temps rebre un ajut per la declaració de zona catastròfica del govern de l'Estat, de qui sigui. No són incompatibles, pots obtenir ajudes que s'hagin dut a... que s'hagin establert per ajudar aquestes persones. Hem de pensar també que, bueno, com tot, no? Les assegurances privades també... les sumes assegurades normalment no te les cobreix el Consorci, però aquestes sumes assegurades ni que te les cobrís la companyia privada et reparen tot el mal que t'han causat, normalment. I s'ha de pensar moltes vegades que fins i tot jo veig moltes pòlisses que les sumes assegurades no són reals, són bastant per sota del valor real d'aquell moble o d'aquell bé immoble que té. I aleshores aquest és el límit. Pues, si venen ajudes d'altres llocs, d'altres institucions, benvingudes siguin, evidentment.
Totalment, clar. Clar, jo ara, David Serra, també li vull preguntar sobre xifres, no? Perquè els nostres oients, clar, han pensat, val, parlem de xifres, no? De quines quantitats estaríem parlant? Doncs
pues com ja he dit, aquestes xifres estarien segons la suma assegurada que tu tinguessis d'aquell bé immoble o bé immoble, habitatge, vehicle, et pagaria doncs, fins a aquella suma que tinguessis en el contracte. Cal també matitzar que en alguns casos, no en tots, no és el cas dels vehicles, no és el cas de les habitatges, però el resta de danys a les coses, el Consorci de Compensació d'Assegurances té una franquícia, que és del 7% actualment. Si no s'ha canviat, però jo diria que sí, que encara continua la xifra, que em sembla que abans era més alta. Aquesta, ja et dic, quan són danys a coses en general, que no siguin ni vehicles ni habitatges. Els vehicles i habitatges no tenen cap franquícia, però la resta de coses sí que tenen una franquícia del 7%. És a dir, de cada 100 euros d'indemnització o de cada 100 euros del valor del dany, només te'n pagaria 93. I això també s'ha de tenir en compte.
Mira, casos més concrets, que ja ens han arribat algun per correu electrònic, diu: què passa si a causa d'una tempesta un arbre em destrossa el cotxe?
Bueno, es pot donar. Si la tempesta és d'aquestes que diem que estaria dins de les... de catalogada com a esdeveniment extraordinari, val?
Una tempesta ciclònica. Per caure un arbre i destrossar el cotxe, sí.
Evidentment ha de superar un determinat quilòmetres per hora del vent,
sí.
Que em sembla que el mínim són els 80 i pico, els 84, si no recordo malament, o una ventada que supera els 120. Si és per causa d'una tempesta de les que es recullen com a riscos extraordinaris, sí, quedaria cobert, també. Si és per una... bueno, si és per altres causes o és una tempesta, però bueno, clar, per tombar un arbre gros ha de ser una ventada molt forta.
I una altra molt ràpida?
Sí, clar, vinga.
Perquè és que has parlat de nevades, que en principi no les cobriria, però hi ha un oient que ens diu una nevada molt forta que ensorrés el sostre de casa. Aquest dany del sostre de casa meva, del meu immoble, em quedaria cobert?
Pues, malauradament, no. No està contemplat ni dins de l'estatut legal del Consorci de Compensació d'Assegurances ni en el reglament d'assegurances de riscos extraordinaris. Les nevades queden fora. Entenc que la nevada no es considera que tingui un poder de destrucció, de devastació important. Aleshores, igual que les pedregades. I les pedregades també fan mal. No queden d'entrada, no queden cobertes per risc. S'ha de dir que, teòricament, el propietari d'aquesta casa que s'ha forat el sostre ha de tenir una assegurança privada que li deu cobrir qualsevol cosa d'aquestes, com cobreix un degoteig per una fuita d'aigua o cobreix altres coses, perquè fa les pedregades en les explotacions agràries. Una de les funcions que té també el Consorci de Compensació d'Assegurances és la de fer assegurances o de coassegurar en assegurances agràries combinades, aleshores, que, igual que sí. No ho heu dit, però segur que surt l'incendi forestal, també quedaria cobert dins de l'assegurança agrària combinada.
Ja, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui a l'Espai Tirant pel Dret. Ens has parlat de tema d'assegurances, aquesta cobertura que jo és que gairebé jo em poso els mans al cap quan escolto aquestes coses, per tant moltíssimes gràcies, advocat de Digestum Legal, gràcies per haver estat amb nosaltres. Petita aturada, pregària de l'Àngelus, informatiu i aquí el Bayona contra la Bajona.